Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Blajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Marta Caselles, presidenta de l'Associació de Música Difusió, i parlarem sobre musicoteràpia amb la gent gran. I també amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, sobre seguretat vial i accidents de tràfic laborals. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí, és gran ser gran. Bona tarda, senyora Anna.
Bona tarda, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'inforesidencias, que ens tens preparat unes quantes sorpreses, eh? Inclús no vull avançar.
No, sorpresa, per això mateix.
I abans de tot, un petit consell de salut.
Temps que no vas al metge. Tot i que es diu que la gent gran va molt al metge, la veritat és que alguns potser hi van massa i d'altres no hi van prou. És molt important tenir una cultura de medicina preventiva. Una revisió a temps et pot treure de molts problemes. Diabetis, hipertensió, colesterol alt, coses que amb una revisió l'any es poden localitzar.
Anna, i el tema del dia que tens previst per avui?
Doncs mira, me l'ha fet pensar, avui he vingut, ja saps que jo quan vinc aquí a la ràdio agafo el metro, i avui he agafat el metro, hi havia un senyor que feia un rap, saps que ara et posen música i et fan un rap aquí al metro, i era una cançó molt trista, i llavors m'ha tocat i es parlava precisament de la malaltia, lo malament que ha passat, que no veu els seus pares, que no veu a la gent que s'estima, que no abraça, i després ha començat amb la guerra. Saps? És a dir, jo tinc la sensació d'aquesta incertesa, no? Totes aquestes coses que estem veient a la televisió de la guerra, dels bombardejos, les persones. Jo sobretot veig aquestes persones grans que ho han perdut tot i que t'arriba fins a l'ànima, no? Llavors tot això m'ha fet pensar i diu, ostres, per què no rescatem, que ho tenim tots dintre, aquest concepte bàsic que ho té molt la gent gran. Saps quan diem de la gent gran que té sabidoria? I què és per mi la sabidoria? Pues és sobretot el que té la gent gran, i jo crec que també ho tenim bastant les dones, i és aquesta capacitat de col·laborar, d'arribar al consens, de la flexibilitat, de la tolerància i sobretot de l'empatia. Llavors era una mica aquest contrast que he vist avui de tristesa i com hem de saps què hem de fer per neutralitzar-lo, no? I és una mica això, de treballar més aquesta part que tenim tots dintre nostre, no? La tolerància, aquesta actitud del respecte a les opinions de la gent, de les altres persones. Que encara que no estiguis d'acord amb elles, pots tenir curiositat per saber una mica més d'on ho diuen, des d'on ho diuen i per què ho diuen. I no cal arribar a el que estem veient ara, que és horrorós, i ho tenim a 3.000 quilòmetres o 4.000 quilòmetres d'aquí tan a prop. I llavors doncs, era precisament això el que m'ha fet pensar. I crec que la meva reflexió avui està basada en una frase del Viktor Frankl, que m'agrada molt, que es diu, entre l'estímul i la resposta hi ha un espai. I en aquest espai hem de poder triar la nostra resposta. I en aquesta resposta és on es troba el nostre creixement i la nostra llibertat. Llavors aquest és l'espai que dic, treballem l'empatia, treballem la tolerància, treballem el consens, no la reacció que estem veient. Llavors això ho tenim tots dintre i aprofitem-ho ara més que mai en aquesta societat per treure'l.
Pues moltes gràcies, Anna. I et proposo un dia fer un programa solament per parlar, meditar sobre aquest espai que hi ha entre l'estímul i la resposta.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Llavors, Anna, avui quina és la sorpresa que ens tens preparada?
Doncs ja saps que normalment sempre convidem a persones de residències i persones que viuen a residències, però de tant en tant ens agrada convidar a persones que fan coses a les residències, també. I llavors doncs, tenim a la Marta Casellas. Bona tarda, Marta.
Bona tarda.
I llavors la Marta ha vingut un altre cop amb nosaltres, ens ha fet, ja, li hem fet una petita, li vam fer ja una entrevista, però hem pensat que era tan interessant que la volíem tornar a tenir aquí amb nosaltres. Us la presento per a aquests oients que no han sentit abans la nostra entrevista amb ella, però la Marta Casellas és musicoterapeuta per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. I sobretot, que és la part important, jo crec, que està especialitzada en persones afectades en deteriorament cognitiu i en demència. I llavors, a més, porta la direcció tècnica de l'Estudi Projectes Musicals Musicoteràpia i és presidenta de l'Associació Música Difusió, que es basa sobretot en la musicoteràpia.
Sí, bé, bona tarda de nou i moltes gràcies per convidar-me de nou i tornar-nos a retrobar. Sí, l'Associació Música i Difusió... és una associació sense ànim de lucre que, bé, el que intentem és a través d'ella, sobretot, treballar i difondre la música i amb ella la musicoteràpia en àmbits tant de salut com en àmbits socials. Fem intervencions, doncs, bàsicament, quan ens demanen diferents projectes, són intervencions majoritàriament, per no dir pràcticament tots grupals, i estan centrats en gent gran, doncs amb un envelliment actiu, per exemple, que són persones grans, autònomes, però que també ens trobem persones de menys de 65 anys que per diferents circumstàncies de salut jubilacions anticipades volen treballar, no?, dintre d'un envelliment saludable i actiu.
Explica'm una mica quines activitats feu, perquè ens fem la idea per a aquests oients que s'estan sentint. Què es fan? Quin tipus d'activitats feu?
Bé, quan parlem de musicoteràpia, i per tant és la utilització de la música com una eina terapèutica, podem fer... Voldria dir que quan treballem amb aquestes persones ho fem a través del que s'anomena musicoteràpia activa, que vol dir que justament fem un treball d'estimulació i que el pacient o el participant formi part activa de la creació musical. Així són doncs, una sèrie d'activitats com, per exemple, improvisació guiada o lliure, és una possibilitat.
I la gent s'anima a fer-ho perquè moltes vegades es tracta això de la vergonya, no?
No, perquè realment la música mobilitza molt. Clar, no, partim de que quan treballem com a teràpia, utilitzem la música com a teràpia, l'eina és aquesta, és la música. I sobretot, ja anirem parlant, no? Però la música que s'escolleix per aquests treballs, sigui amb envelliment saludable, sigui amb deteriorament cognitiu lleu, que també és un altre programa que nosaltres portem a terme, sigui amb demència moderada, greu i greu, o siguin àrees d'hospitalització, pacients que han sigut, que estan en fase doncs, de rehabilitació, de recuperació, doncs, com dic, fem aquest tipus de treball i ja la predisposició és que la música, nosaltres, és l'eina i tractem d'escollir músiques que el pacient o el participant s'hi connecti ràpidament. I les altres tipus d'activitats per promoure aquesta intervenció de musicoteràpia activa doncs, són relaxació i respiració amb el suport de la música, moviment assistit amb música, cant, audició, però un diu, totes aquestes activitats les fem en cada un dels programes. Mana molt, diguéssim, el que condiciona és el grau de deteriorament o el grau d'afectació que haurem d'ajustar i decidir quina...
O quina teràpia voleu fer, també, quina, no? En funció de la teràpia decidiu...
Quina activitat és, pot ser més l'adequada o més adient, eh?
Perquè en tinguem una mica, sé que ens has preparat dos músiques, perquè entenem una mica i ens ajudi també a veure què ens aporta, no?
Sí, he preparat dos músiques, bàsicament no pensant que puguin tindre una finalitat terapèutica, perquè volíeu l'interès que ara estàvem, era veure doncs, la musicoteràpia en persones grans, que, com podia ajudar-les. Per tant, no les he triat pensant, serveixen per... Però sí que són músiques que m'agraden a mi, en un moment determinat les vaig escoltar i a mi em va mobilitzar, i que ens poden ajudar a explicar, no?, o entendre una mica el per què aquest tipus de músiques es pot... les seves característiques les podem utilitzar en teràpia.
Perfecte, doncs anem a sentir la primera.
No diré el nom, eh?
Agradable. Molt rítmica, no? Per què ens ha seleccionat aquesta, Marta? Explica'ns.
Com us he dit, l'he triat primer de tot perquè en un moment determinat aquesta música va formar part de la meva experiència vital, perquè formava part vaig existir en un curs de música i de ball, de dansa tribal africana, amb un ballarí que ha mort ara l'any 2021, amb 73 anys, el Gem, que va crear un grup musical de percussió. Ell era coreògraf, ballarí, percussionista, i tinc una experiència, un record d'aquesta experiència molt important. Per tant, la importància del que la música ens aporta de record en quant a doncs, experiències vitals, no? En concret, en aquest cas, positiva. Però, sobretot, perquè és evident que és una música rítmica, no?
Totalment, molt percussió, no?
I, exacte, reforçada pels instruments de percussió. El mateix Gem, quan ell ens parlava d'aquest tipus de música, ens deia que el ritme és vida. Per tant, això és molt important pel motiu doncs nosaltres podem utilitzar, no especialment aquesta, però sí que quan hi ha un predomini del ritme, que és el que ens pot provocar o que et pot provocar les persones a les que li dirigim, doncs una activació, això que diem d'energia, vida, i després que estructura, estructura, i això també és molt important.
Sí, perquè és un ritme com molt que et pots deixar anar amb ell, no?
I després, no hem dit el títol, és Foret Vierge, per tant ens suggereix, no sé si els oients podran els pot bé transportat, no? Amb un entorn determinat, però és evident que és una música que ens descriu un entorn de natura i concretament de la selva. Sí. Aquest és un altre element important, les músiques descriptives, com és aquest cas, en aquest cas doncs, una música de caràcter rítmic i d'una cultura i africana, doncs, que ens trasladen a aquest entorn. I amb aquests entorns i aquestes descripcions que ens porta la música, doncs, podem fer associacions, per exemple. No?
Molt interessant. Tenim una segona, em sembla, no? Bastant diferent, em sembla.
Efectivament.
Perfecte, doncs anem a la segona. Molt suau, molt diferent, molt de piano, que et transporta a un altre lloc. Molt maca. Aquesta què ens expliques d'aquesta tan interessant?
Bé, aquesta és forma part d'una banda sonora, Forrest Gump. Les bandes sonores són una eina molt útil, un recurs molt útil pel terapeuta, perquè justament el que fan és reforçar una emoció d'un personatge o reforçar l'ambient o l'atmosfera que vol crear el director, l'atmosfera d'una escena, no?
Sí, sempre està relacionat amb un sentiment, amb una emoció.
Exactament. Per tant, l'he agafat per això. També és una música que quan la vaig sentir em va agradar, eh? I per això també hi ha aquest significat, doncs, de que personalment dic, bueno, doncs és una música melòdica. Si ens fixem, no té res que veure amb l'altre. Sí que hi ha ritme, perquè el ritme ha d'estructurar aquests diferents sons. Però el predomini és la melodia, una melodia que si agaféssim com un fil podríem anar tibant, si l'escoltem tot, aquest... bueno, ara no, però tenim l'oportunitat. És molt suau i crea, i pot crear, dic, crea no, però la intenció, almenys en el moment que el compositor, l'Alan Silvestri, que és un compositor referent en les bandes sonores, doncs el que volia era reforçar un entorn, crear un entorn de pau, de certa seguretat, no?, de tranquil·litat. I a mi me la va crear, i quan la sento me la crea, el qual no vol dir que tothom. Mm-hmm. Perquè poden haver-hi molts factors, eh?
Molt bé. No, no, aquesta m'ha agradat molt. Jordi, quina de les dues triaries tu?
Jo la primera.
Ja m'ho imaginava.
Potser és el moment en què l'estic, però la primera amb una mica de ritme. Aquesta per fer una meditació deu anar molt bé.
Per donar la tranquil·litat. Exacte. I la suavitat. Sí, 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 clarament.
Està bé.
Molt bé. Llavors, hi havia un tema que em vas comentar quan hem entrat aquí que m'ha sobtat, que m'has dit que tenies també pacients amb Covid que estaven fent musicoteràpia.
Bé, els programes que nosaltres treballem, que és que ens fan una demanda dels diferents centres de salut, com he dit, bueno, hem fet una petita referència, poden ser pacients que han entrat en l'àmbit de la salut, eh? Estem parlant, sí, de residències, estem parlant, exacte, centres de dia, estem parlant de serveis sociosanitaris. En aquests centres, quan ens ho demanen, ens demanen, per exemple, un programa de deteriorament cognitiu, lleu,
val?
On es poden demanar un programa de demència, i especialment moderada greu o greu. On a l'àrea d'hospitalització, que són persones que potser han tingut un ictus o han tingut, que necessiten una atenció. Què vull dir amb això? Que no és que hi hagin programes específics per Covid, però sí que després de la pandèmia, en la mida que l'associació, doncs, ens han anat tornant a recuperar programes d'atenció en salut, ens hem trobat de que en aquestes intervencions trobem pacients, doncs, amb Covid persistent.
Caram. Si algú està interessat en saber més, Marta, on et poden contactar?
Bé, hi ha la web, que nosaltres hi ha el contacte, el correu i telèfon, a la www.associaciomusicadifusio.com. I si no, també poden adreçar-se a través del telèfon de contacte, el 649-509386, 649-509386, i que nosaltres atendrem, doncs, amb molt de gust perquè puguin tindre la informació del màxim dels diferents programes, del que es tracta, de com ho fem, perquè ens ajustem a les necessitats de cada centre, i tots els programes, doncs, fem això, no? Estan oberts a ajustar-se a l'estructura interna.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres, per haver-me convidat. Gràcies.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui només comentar-vos que tenim bastantes ofertes a la borsa de treball, i les 5 més importants que tenim és, com sobretot, és la búsqueda de gerocultor o gerocultora, En segon lloc, professionals d'infermeria, com no, que sempre busquem professionals d'infermeria. Com el tercer, que és un perfil més buscat, són terapeutes ocupacionals, després educadors socials i després treballadors socials. Després, aquesta setmana tenim que es busquen diversos directors, també professionals administratius i professionals de subdirecció. És a dir, que tenim una mica un ventall de tota mena. Però, sobretot, us animo a la gent que busqui feina al sector per cuidar a gent gran, us animo a pujar el vostre currículum a inforesidencias.com, borsa de treball, perquè no només estan aquestes ofertes, sinó que també tenim molta més residències que entren i busquen perfils a inforesidencias.com, borsa de treball. I la pregunta del treballador social. Avui, com pregunta, el que he portat és una cosa una mica diferent. Hem tingut bastantes preguntes últimament a Inforesidències, al telèfon que tenim, de com puc saber jo el grau de dependència d'una persona, d'un familiar, com ho puc fer, com puc saber-ho. Llavors, doncs, és per animar-vos a que entreu. Nosaltres tenim dintre d'inforesidències.com, si poseu calculadora de la dependència inforesidencias.com, el que hem intentat fer allà és agafar, és fer un formulari i agafant una mica tot el que demana la llei de la dependència, intentem fer pues, que podeu fer una valoració de com està aquesta persona que et demana o que abans de que comenceu amb tot el procés de demanar-ho, podeu saber una mica pues, quin grau pot tenir, si en té un grau 1, si té un grau 2 o si té un grau 3. Si entreu aquí dintre, veureu que hi ha moltes preguntes. El que us demano, sobretot, és que responeu d'una forma molt acurada perquè així tindreu una valoració bastant aproximada del nivell de dependència de la persona, que n'hi ha tres. Val? Que està la dependència moderada, la severa i la gran dependència. Fer aquesta calculadora de dependència, fer tot el formulari, estareu entre 10 i 20 minuts i veureu que entreu amb un gran nivell de detall. Saps com està a nivell cognitiu, com a nivell preguntes concretes de comer i beber, de la higiene, de com es vesteix, de com es manté la salut, de com es desplaça fora de casa, dintre de casa, si pot fer tarees domèstiques. Aneu molt en compte amb com les respongueu, perquè el més acurat possible us donarà realment la realitat de lo que després us podeu trobar quan comenceu a fer tota la paperassa que heu de fer per demanar-lo. Llavors, per la llei de la dependència estableix tres graus. Val? En tres graus, què vol dir? Que és la persona no, significa que no té el grau d'autonomia suficient i necessita uns cuidadors i un recolzament extern. Aquests tres graus de dependència són la moderada, que aquí el que ve a dir és que comences a necessitar ajuda per fer les activitats quotidianes del dia a dia. Després tens el grau 2, que és la dependència severa, que aquí necessites ja una ajuda per les teves activitats bàsiques del dia a dia i necessites almenys dos o tres ajuts durant el dia. Aquí teniu present que la persona es començarà a mostrar reàcia a rebre aquest recolzament extern. Llavors, doncs, però que és necessari que ho tingui. I el grau 3, que és la gran dependència, aquí és el que es considera que necessitarà un recolzament constant indispensable per a la realització de les seves activitats diàries, perquè ha perdut la seva autonomia. Llavors, si feu en aquesta calculadora de la dependència, es fareu totes aquestes preguntes, feu-los amb molta cura i al final us donarà una mica el grau que teniu. Penseu que això és informatiu. Després haureu de fer tots els papers necessaris i us donaran i us diran realment el grau de dependència que existeix. Però crec que si poseu calculadora de la dependència, inforesidències, podeu fer el formulari i veureu una mica on esteu.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar?
Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem arribant quasi al final d'Es Gran, Ser Gran. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, que ràpid passa el temps.
Exacte, passa molt ràpid. Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. I nosaltres continuem a Temps de Benestar. Fins ara.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció preventiva. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Paladevall, CEO d'Acció preventiva. I avui ens toca parlar, bueno, li toca amb el Xavier Paladevall parlar, perquè jo tinc molts pocs coneixements, de sobre seguretat vial i els accidents en els tràfics, en el tràfic laboral. I hi ha una sèrie d'aspectes curiosos que m'han passat una petita xuleta que anirem comentant al llarg del programa. Quina importància té la seguretat vial dintre del món empresarial?
Home, doncs té força importància perquè el tema de l'accidentabilitat derivada de la conducció, qualsevol tipus de conducció, ja sigui en cotxe, en patinet, o en bicicleta o en moto. En el context del treball, que és la causa que ens ocupa, no? És la segona causa de major accidentabilitat en el nostre país, a diferència d'uns altres. Cada un té la seva, entre cometes, petita tara, no? Però la primera causa d'accidentabilitat laboral, ja ho vam comentar la setmana passada, que era tot el tema psicosocial, no? Ictus, i infarts. I la segona, pues, tot el tema de seguretat vial, derivada d'accidents in itinere o in mission, no? Entenem per in itinere accidents de casa al treball i del treball a casa, per qui no estigui familiaritzat en la terminologia, in itinere, del treball a casa, casa al treball, o in missió, in mission, no? Que es diu en anglès. Bueno, en mission en espanyol. Que és a dir, de l'empresa a casa d'un client o del client a la nostra empresa.
Per tant, és un tema que ens té que preocupar i molt a nivell empresarial. Però llavors una pregunta, mentre estàs parlant, que m'ha vingut al cap. L'aparició d'aquest nou estil de mobilitat que tu has dit, anar amb patinet, sigui patinet tradicional que fem servir nosaltres o el patinet ara amb motor que fa servir la joventut i no tanta joventut, ha incrementat aquesta taxa d'accidents dintre el món de l'empresa o només forma part del món personal, no el món empresarial?
No, si el patinet el fan servir per desplaçar-se com a conseqüència del seu treball, pues no, no. És, a tots els efectes és accident laboral. Si jo me'n vaig a treballar amb patinet i jo m'accidento, jo què sé, vinc a la plaça Espanya i me'n vaig a la plaça de Sants, fixeu-vos que el recorregut és molt curtet, on tinc l'empresa i vaig amb patinet i m'accidento, pues, com que era de casa al treball i del treball a casa, és un accident in itinere, i per tant té totes les característiques, igual com si vinc a Sant Feliu de Guíxols i baixo a treballar a Barcelona.
I s'ha notat aquest increment a nivell de números d'accidents degut al patinet o no? O s'ha mantingut dintre les dades?
Pues, no, han augmentat. Per què? Pues perquè el patinet és un estri a data d'avui no regulat o no ben regulat. Jo me'n recordo que abans, jo, mira, aquesta conversa la tenia jo amb la meva filla i amb la meva dona aquest cap de setmana passat, que deia, ostres, jo tenia una bicicleta i tenia matrícula. Avui no trobes cap bicicleta, amb matrícula. Doncs els patinets, el mateix. No estan matriculats, no? Van que se les pelen. En alguns carrers no hi ha carril patinet o bicicleta, no? Que és per on passen, no? I passen per sobre l'acera o pel mig de la calçada. Vull dir, el tema del patinet és un gran forat negre que a data d'avui està comportant força accidentabilitat derivat d'això, a que no hi ha una regulació específica.
Llavors, última pregunta respecte al patinet. Jo, com a empresari, si sé que tinc personal que ve amb patinet a treballar, els hi puc prohibir o no? Ja sé que és una pregunta semblarà absurda, però suposa
No,
un
no,
increment de
no.
risc.
No, no, evidentment. D'entrada, prohibir no podem prohibir. I això és una situació, entre cometes, i permetem la franquesa, no? La paraula planera, no? Que és catxondo, no? Perquè és una font de risc i, en canvi, no podem intervindre, en aquest sentit coercitivament. Només podem apel·lar a l'ordre, a la prudència, a la raó, no? Però sí, molt bona pregunta, d'estúpida res. No podem prohibir a la persona com si vol vindre a treballar a la Patacoja. Vull dir, no podem, però sí que tindrem que fer un plus de pedagogia, com sempre dic, fent-li veure, d'alguna manera, el factor risc i projectar-li les conseqüències que tindria per ell, per ell o ella i la pròpia organització, a fi i efecte de generar sensibilitat, cultura preventiva, en definitiva.
Llavors, la pregunta que tenim aquí sobre la taula, què és això del segell de mobilitat segura que Tràfic ha presentat?
Bueno, pues mira, la Direcció General de Tràfic el que ha fet és recomanar a les empreses que apostin per reduir la sinistralitat laboral, bueno, pues dintre del context dels plans de mobilitat. Tota empresa, pel qui no ho sàpiga, ja sigui gran o petita, bueno, pues, té l'obligació d'intervindre en com es desplacen els seus treballadors per tota la tasca que sigui derivada del treball. És a dir, anem a veure, si hi ha un treballador, per exemple, posem un exemple, que ve a treballar per una carretera, pues, molt sinuosa i ens ve en bicicleta, perquè m'entenguis, pues, home, si pot imagineu-vos, poso un escenari, un exemple, no m'agafeu les paraules amb pinces. Si tenim tres persones que sabem que venen de treballar, que són de Santa Coloma, i venen a treballar a Barcelona per la carretera de la Conreria, pues, i venen en bicicleta, una carretera tremendament, els que hagin passat, pues, tremendament sinuosa, no? Molt virada, i en curves que són de poca visibilitat, pues, si sap que això es produeix, té l'obligació d'intervindre. És a dir, intervindre en quina mesura? Pues, agafant, i és un dir, qualsevol intervenció per baixar el risc és benvinguda, aquí ningú s'hi posarà. Pues, posar un cotxe de l'empresa perquè el comparteixin els tres i un vagi a buscar l'altre i d'aquesta manera minimitza el risc, o fer pedagogia i aconsellar-los que en vez de passar coi, pues, per aquesta carretera sinuosa que vagin pel nus de la Trinitat, ¿vale? O sigui, pel lateral del nus de la Trinitat, que no, hi ha molt menys tràfic i no és una carretera sinuosa, sinó que és tot recte, no? Intervindre fent pedagogia o posant mitjans, no? Per minimitzar el factor risc. I llavors, bueno, pues la Delegació General de Tràfic, pues una mica en la línia del màgic Andreu, no? Pues posa medalles, a totes aquelles empreses que s'hi impliquin en aquesta mobilitat segura. O sigui, l'empresa té per llei obligació d'intervindre, però a les que, com que hi ha poques que intervenen, pues a les que ho fagin i ho fagin bé, pues els hi posarà la medalla del màgic Andreu, perquè m'entengui. És a dir, els hi donarà un reconeixement social, que és aquest sello de mobilitat segura. Totes les que s'impliquin i això ho fagin, de fet, ja ho ha fet la comunitat de Cantàbria, ja ho han, bueno, comunitats autònomes, Astúries i Cantàbria, ja ho han implantat amb molt bons resultats i, per tant, pues, la Direcció General de Tràfic, això que ha fet unes proves pilot i ha donat molt bons resultats, pues, vol universalitzar-ho.
Ara passarem uns moments de publicitat i tornarem.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Llavors, seguint aquesta línia, Xavier, la pregunta que se'ns sorgeix és: el món empresarial està molt preocupat per aquesta mena d'accidents? S'implica molt? O millor dit, hi ha moltes empreses que tinguin aquest segell de mobilitat segura que comentaves?
No, precisament com que no s'impliquen la immensa majoria d'empreses, pues aquí a Catalunya el Pere Navarro pues ha presentat aquest públic, no? Aquest segell de mobilitat segura i sostinguda, i precisament pues, per conscienciar les administracions públiques, a les empreses, als sindicats i, de fet, a tots els treballadors. No, no. Evidentment no et cauen medalles si això és Vox Populi i ho fa tothom. Això és per incentivar aquest reconeixement a que les empreses es pugin al carro.
Aquí hi ha una dada que ens heu passat que per mi... volem reforçar el que estem comentant és que el 12% dels accidents laborals són accidents de trànsit, però la sinistralitat mortal és el 32%. Per tant, una cosa sí, és el 12% d'accidents i una altra cosa és que es converteixi en això amb el 32% d'accidents mortals. Per tant, és una dada molt important a tindre-la present, les empreses. Ja no dic els particulars, sinó les empreses.
Sí, sí. Bueno, de fet, perquè, clar, els costos d'això els suportaran les empreses, no? Vull dir, no el cost de l'enterrament, no voldria frivolitzar, sí. Però, evidentment, el cost de les baixes laborals derivades d'això, el fet de que, d'alguna manera, ja no és la pròpia baixa laboral, és la merma de productivitat de tindre un senyor o senyora que porti 30 anys d'experiència convalescent fa que ja no només sigui la pròpia baixa, no? Sinó el lucro cessante, que es diu, no? Pues la productivitat de menys que traurà la persona que substitueixi en aquests senyors, no? O aquestes senyores. Bueno, tot plegat fa un cúmul de circumstància, bueno, que tot compta, i evidentment això puja pues, unes quantitats importants, sí, sí.
Llavors, com sé que vosaltres ho analitzeu tot i ho convertiu tots en números, perquè a l'empresari al final el que vol és un número, vosaltres això ho teniu calculat? És a dir, què puc perdre jo com a empresari? Tinc una petita empresa. Si realment no em fixo amb aquests viatges, diguéssim, amb cotxe, diguéssim, amb patinet, amb bicicleta, que fa el treballador per anar a l'empresa o per anar a fer algun recado a càrrec de l'empresa.
Bueno, tindríem que diferenciar el que sigui el cost, o sigui, aquí el tipus de mobilitat canvia molt, no? Mm. O sigui, costos, la medició, no podem englobar-ho tot en un ràtio.
Vale.
Jo et donaré tres dades, no?
Sí.
Tres dades de tres tipus de mobilitat diferent. Imagina't, si tu, és un dir, vas en patinet i tens un accident, la conseqüència és més gran que si tu vas en cotxe i tens el mateix accident. I no és el mateix si vas per Barcelona o fas autopistes o carreteres. Entens el que vull dir? O sigui, que no es pot... Això, aquesta informació, aquest exemple, te l'estic donant perquè vegis que no es pot posar tot a la mateixa base. No?
Correcte.
Llavors, el mateix te diria si vas caminant a treballar. No? O sigui, si vas, tens un accident, lo normal que és, que no t'atropellin. Normalment, el que pots tenir un accident és que et fotis de lloros i et trenquis la cama. Aquest seria l'accident mig d'un peató. Que podem anar als extrems? Home, per poder anar, podem anar. Però no és el comú denominador dels accidents que vas a peu, perquè m'entenguis, no? Accidents, per exemple, en metro hi ha molt pocs, sí? Mm. Mentre que accidents en cotxe en una ciutat, latigazo cervical, pues, i convalescència derivada del latigazo cervical, doncs sí que l'hi ha. Llavors, movents-se per ciutat, estem parlant de que si ens movem en cotxe i tenim un accident que ens comporti un latigazo cervical, això ens suposarà una baixa d'aproximadament uns 10 dies. Mm. Salvo que aquest latigazo cervical hagi sigut un senyor latigazo i llavors pues, de 10 dies això passa a 23 dies de mitja. ¿Vale? Llavors, aquesta és una data important. Escolteu, 10 dies de convalescència, que és el que et diuen, perquè que és el temps estimat en què es desinflami aquesta musculació que fruit de l'ativada, del latigazo cervical, pues, s'ha quedat tensionada, s'ha inflamat i triga entre una setmana i 10 dies a desinflamar-se. Voltarent, ajudant, no? Bueno, 10 dies. El típic accident conduint a ciutat en cotxe són 10 dies de convalescència. Si anem en patinet, la cosa es complica. Estem en una mitja de 23 dies. Per què? Perquè normalment sempre hi ha trencament. Per tant, en el millor dels casos, 23 dies. O sigui, si hi ha trencament, ens tirarem un mes de baixa, més la recuperació que puguin tindre la persona. Normalment et donen 15 dies de recuperació, si és intensiva, després de la baixa. Mentre tu estàs de baixa, estàs en procés de sutura. La recuperació és muscular, bé, després. Si ens donen una recuperació intensiva, són 15 dies. Si ens la donen laxa, vingui un dia a la setmana i fa aquí, li donen voltes a la manivela del recuperador. Però si això és així, és un mes més de convalescència. Per tant, això que seria un extrem va pel... trencamenta, estaríem en aquest punt, i el que seria fruit d'anar amb patinet, doncs em foto de llora si tinc un problema, no de trencament d'un os, sinó estrictament muscular, això baixaria la mitja. La mitja, repeteixo, estem en 23 dies, que és el que us he dit. Un patinet, 23 dies. Un latigazo cervical, doncs, repeteixo, ens n'anem aquí al mes i mig entre pitos i flautes, si ha sigut home, si ha sigut una xuminada, no, però si ha sigut una cosa que se m'han empotrat per darrere, doncs repeteixo, això se'n va un mes i mig. Us dono aquestes dues dates perquè tingueu paràmetres de comparació, sí. No? Per altra banda, si anem en carretera, l'impacte del latigazo cervical ja normalment no es don, el que hi ha són xocs normalment frontals, no? Per què? Perquè intentes esquivar i no embesteixes directament el que va davant, perquè m'entenguis, no? Llavors, però clar, com que la velocitat és més gran, el període de convalescència també és més gran. I en un patinet ja no contemplo el patinet, no tinc estadística de patinet per carretera.
Llavors, ara uns moments de publicitat i entrem ja a les conclusions finals.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, parlant sobre la seguretat vial i els accidents de tràfic dintre del món empresarial. Llavors, a modo de conclusió, quins serien els beneficis que li comporten a l'empresari, al director d'una empresa o d'una organització, el fet de tindre en marxa un pla de mobilitat?
Bueno, evidentment, per una banda, millorar la satisfacció dels treballadors, per altra banda, disminuir l'absentisme laboral, i per altra banda, jo, que és el que francament aposto, i és que derivat de la pedagogia no només ens quedem en la millora de la satisfacció del treballador, sinó fent pedagogia, millorem la vida del treballador i millorem l'estat de tranquil·litat de les famílies. Per exemple, quan parlem de pedagogia, estem parlant d'ensenyar-los a situar-se bé dintre del cotxe, a regular-se els retrovisors. Moltíssima gent el cotxe el comparteix amb la senyora i la senyora és alta o baixeta i no té la mateixa mida que jo. I no ens acabem de regular bé, per exemple, algo tan senzill com la distància al volant per evitar un latigazo cervical, per exemple, si ens la foten que sigui el mínim, que tingui el mínim efecte possible, o els retrovisors. O conduir, quan tenim son al volant. Aquestes petites coses que poden semblar xorrades, aquesta pedagogia ben feta per part de l'empresa, i a més, no només un curs, sinó a més, projectant les conseqüències, és a dir, fent servir simuladors, que en tenim i van francament bé, per projectar les conseqüències, no? No fumi al volant, no ingereixi alcohol, i tu en el simulador experimentes aquesta realitat virtual, no? Llavors, clar, projectar el risc fa que la persona prengui consciència i que, derivat d'això, tingui menys accidents, per tant, millora de competitivitat de les empreses, millora de satisfacció de la persona i, evidentment, de l'entorn familiar del treballador, que no tindrà que patir les conseqüències derivades d'aquest accident.
Llavors, última pregunta, perquè ja estem amb els minuts finals. Això té alguna repercussió a la imatge de l'empresa davant del mercat, davant dels seus clients, o això els clients, perdona l'expressió, se'ls infot bastant d'aquest tipus de sinistralitat?
Bueno, avui en dia, evidentment, principi bàsic de relacions públiques, no? Fer-ho bé i fer-ho saber. El fet de que l'empresa tingui campanyes de màrqueting relacional o pengi un cartell tants dies sense accidents i que llogueixi la medalla del màgic Andreu que li ha donat la de l'Acció General de Tràfic, doncs, evidentment, tot compta. Per què? Doncs perquè veu la societat, els clients, que és una empresa socialment responsable. I, per tant, això és un valor que en aquests moments està en alça.
Ara ja ens queden pocs, un o dos minuts, però és bo posar sobre la taula aquest 32% de mortalitat, per tant, no és un tema marginal, per això ens ha agradat que ho porteu sobre vosaltres avui aquí a Ràdio Estel, perquè realment aquest 32% és d'aquelles dades que fan mal, perquè una cosa és estar de baixa, però una altra cosa és ja quan es converteix en dades mortals. Realment, la feina que esteu fent vosaltres des d'Acció Preventiva pot ser molt fosca, perquè no sortiu als diaris cada dia, i millor que no sortiu, perquè si sortíssiu, sortiríeu amb dades negatives. Però el que ens estàs dient tu des del primer dia és pedagogia, pedagogia, pedagogia. I amb aquests petits consells, doncs ens fa sentir... Ens fas prendre consciència d'on estem i com estem, sobretot des del punt de vista de l'empresa, però també des del punt de vista de persones que doncs, agafem un cotxe, agafem un patinet, i aquesta consciència és molt important. Tens un minut, Xavier. Com voldries concluir el programa d'avui?
Pues res, obrint els ulls a tothom. Compte en els patinets, compte en els desplaçaments, perquè no li prenem el pes a l'assumpte, però que està sent un fort agressor de la nostra seguretat i salut. Per tant, paciència, aixequem-nos abans, aixequem-nos 10 minutets abans, no anem amb presses, posem els 5 sentits, que aquest sentit comú és el millor sentit que tenim. Per tant, animo tothom a que prengui consciència i obri en conseqüència.
Pues moltes gràcies, Xavier. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. I una forta abraçada.
Una forta abraçada, Jordi. Una forta abraçada a tots.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.